Bon dia, avui és dimarts 28 de novembre i ja passen 6 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
La construcció del nou pavelló de l'Espluga ja ha entrat en la fase final. Les obres s'acabaran a finals d'aquest 2017 i es podria inaugurar a principis de l'any vinent. Això vam conèixer en el programa L'Ajuntament a Casa, així ho deia Jordi Torre.
És una de les idees, no? Poder, a lo millor, doncs, poder fer la inauguració o la presentació d'aquest nou pavelló per la fira, o si no és per la fira, perquè l'altre dia parlàvem, seria un... però clar, també són unes dates que estan molt plenes.
Bé, entrarem en aquesta notícia per explicar els terminis d'aquesta construcció del pavelló de l'Espluga de Francolí i també aquesta data d'inauguració. Encara no és definitiva, no es coneix, però avui en voldrem parlar de quan es preveu inaugurar aquest nou espai. En qualsevol cas, avui coneixerem els posicionaments dels grups municipals, com dèiem, que van doncs, fer explícits en aquest Ajuntament a Casa. Però d'altra banda, també els parlarem d'altres notícies. En la plana cultural, avui els desvetllarem que l'obra d'Enric Mas, inspirada en Montblanc, ha estat seleccionada al concurs Foment Martinenc. Aquesta obra de teatre, anomenada Segueix el teu cor, que com sabran, doncs es va presentar a l'Espluga de Francolí, també a Vimbodí i Poblet i a Montblanc, aquestes estrenes doncs, de principis d'estiu i, per exemple, en el cas de Montblanc, en la Festa Major. Doncs aquesta obra de teatre ara ha estat seleccionada en aquest concurs de teatre del Foment Martinenc, que de fet premia els grups amateurs de teatre de tot Catalunya. Veurem quina és la trajectòria d'aquesta obra de teatre, tot seguit us explicarem aquesta selecció, aquesta doncs, nominació en aquest concurs de teatre. En tot cas, aquest dimarts també els parlarem dels busos que ha organitzat l'Assemblea Nacional Catalana per assistir al concert que s'ha programat a Barcelona, també per recaudar fons per aquesta caixa de solidaritat i, en tot cas, doncs, avui coneixerem aquesta nova iniciativa. I, d'altra banda, també els parlarem de la campanya nadalenca a Montblanc en l'àmbit comercial, i és que la Unió de Botiguers ha presentat les iniciatives per aquesta temporada d'hivern, per aquest Nadal, per, d'alguna manera, doncs, incentivar les compres en els comerços del centre del municipi de Montblanc. Aquestes són doncs, notícies d'aquest dimarts 28 de novembre. Comencem així el repàs a l'actualitat. Benvinguts.
El teu portal informatiu de proximitat.
L'Espluga tindrà el nou pavelló acabat a finals d'aquest 2017. Per ara, el calendari de les obres s'està complint i, com estava previst, la nova instal·lació esportiva estarà enllestida abans d'entrar l'any nou. L'estructura de l'edifici es va acabar a l'agost i ara el nou pavelló ja compta amb els aïllaments, el terra i la zona de vestidors gairebé enllestida. Tot fa pensar que estem dins del termini, això ho deia Jordi Torre, regidor de comunicació en l'Ajuntament a Casa. L'escoltem.
Està en fase ja bastant final el pavelló, tot el que és el tema de vestidors, d'aïllaments, de l'edifici estan tot fet, el terra està col·locat, val? Doncs ara ja són detencionals d'acabar tancaments que serien més físics, no? De la col·locació dels vidres, són els que hi falta i això, però en principi està tot dins de termini, hem d'avançar, nosaltres hem de fer o hauríem de poder fer la certificació final d'aquesta obra doncs, abans de finalitzar l'any, perquè això va lligat doncs, a aquesta subvenció d'esports de la Generalitat.
Bé, com deia Jordi Torre, aquesta certificació de l'obra s'ha de fer abans d'acabar l'any i està previst que s'inauguri a principis del 2018. Una de les possibilitats és la de celebrar l'acte coincidint amb la Fira de Sant Vicenç, però ara els grups municipals consideren que la programació d'aquell cap de setmana ja està prou farcida d'actes i plantegen que s'hauria de dedicar una jornada sencera per celebrar la inauguració del nou pavelló. Els escoltem.
És una de les idees, no? Poder, a lo millor, doncs, poder fer la inauguració o la presentació d'aquest nou pavelló per la fira, o si no és per la fira, perquè l'altre dia parlàvem, seria... però clar, també són unes dates que estan molt plenes l'activitat, voler traslladar l'activitat allà, però per pel voltant d'aquelles dates, jo crec que hem d'acabar de valorar si potser el dia que s'inauguri el pavelló val la pena de dedicar-hi un dia sencer, no, de fer la inauguració i després poder-hi fer activitat esportiva i donar més rellevància, doncs, al tema de l'esport, que fi al cap aquest és la finalitat d'aquell pavelló, doncs a lo millor val més la pena, en lloc de marcar-ho dins de la fira, que seria un acte de mitja hora, i que després corre-corre, no, que hem d'anar, no, a la presentació de no sé què, al museu o a la fira, el que sigui. Doncs...
Els actes de la fira sempre són molt estressants, com el de la festa major, i per tant, i un pavelló potser valdria la pena treure-ho d'aquest àmbit.
Bé, doncs aquest és el fragment del debat de l'Ajuntament a casa. Aquí escoltàvem en primer lloc Jordi Torres, regidor de Comunicació, i d'altra banda en Jordi Miró, regidor de Som Espluga, grup a l'oposició a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Doncs el que convenç menys, i es va fer palès així en aquest debat a l'Espluga FM Ràdio, és, doncs, per ara l'exterior del pavelló, tot i que és la part menys avançada de l'edifici. El cap de l'oposició, Jordi Miró, expressava que el pavelló és lleig, però afegia que si acaba sent així, amb aquest preu que s'ha pressupostat, doncs la relació qualitat-preu d'aquest pavelló serà espectacular. Tot seguit l'escoltarem. Al seu temps, Jordi Torre assegurava que la imatge exterior del pavelló millorarà amb els últims acabats i alhora afirmava que va quedar gratament sorprès en veure l'interior d'aquestes instal·lacions. I finalment, el regidor de la candidatura municipal pel PSC, Antonio Vendrell, doncs traia valor a l'estètica del pavelló, com a mínim l'exterior, i assegurava que aquest serà un pavelló funcional i que farà servei als usuaris. Escoltem, doncs, en primer lloc, a Jordi Miró qualificant l'exterior d'aquest pavelló.
O és una cosa molt...
És lleig.
Molt, per dir-ho així, molt prefabricada.
El pavelló, pavelló en si, externament, és lleig.
Sí, però...
suposo que si podrà fer alguna cosa o al final ens acostumarem a veure'l.
També t'he de dir que la
part
externa...
dintre sembla ser que pels planells és molt funcional.
La part externa també t'he de dir que és en aquests moments la que està menys avançada també, perquè vull dir, falten coses a fora, el que és, hi va una visera també, com amb unes lletres allà posades i tot això, que li canvia molt la imatge.
Bé, i ara escoltem, com us dèiem abans, Antonio Vendrell, aquest era el seu punt de vista.
Quan entraran al nou pavelló, i doncs que tot tindrà molts més àmbits, més modern, i després de dintre, jo l'última vegada que el vaig veure, doncs posant una mica d'imaginació, com explicava l'arquitecte, doncs no ho serà fred. De fora, doncs, bueno, serà un pavelló.
Bé, com dèiem, l'exterior és el que convenç menys ara mateix, quan encara no s'ha acabat aquesta obra de construcció del nou pavelló. En tot cas, Jordi Torre explicava una de les seves visites, que deia que es va quedar sorprès en veure l'interior d'aquest nou pavelló.
La part de l'interior, que és la que està molt més avançada, m'ha sorprès moltíssim i sobretot m'ha sorprès gratament. És a dir, va entrar dins el pavelló i va dir, ostres, doncs ha quedat, sincerament, ha quedat molt xulo, no? Tal com ha quedat.
I hi ha grades, veient... per exemple, hi ha zona de grades...
Hi ha zona de grades, hi ha la zona, doncs, tot el que és a dins, que jo pensava això, no? Aquesta sensació de bloc de formigó, d'aquest color gris així, doncs a dins en cap punt tu veus la zona aquesta dels blocs de formigó, perquè hi ha, doncs, uns panells també que insonoritzen l'espai, tot el, doncs, el que, la zona dels vestuaris, doncs crec que ha quedat molt xula, ha quedat molt digna, no? I tothom realment que ve a fer, doncs ara vinga a fer una instal·lació de no sé què de les llums, quan ho veuen diu, ostres, doncs ha quedat molt xul, perquè realment hi ha quedat, i el Matías, no?, que és qui coneix i que té en ment com serà aquest pavelló, sempre ens va dient, no patiu, perquè nosaltres sempre li diem, clar, és que quan arribes de fora és aquesta imatge, quan arribes a dins és una altra cosa, i ens diu, no patiu, que quan estigui allò de fora també acabat, tot això canviarà, no?
Bé, i per tancar aquest bloc a l'actualitat d'aquest dimarts 28 de novembre, i afegim l'últim apunt, que també els anomenàvem abans, que era aquest punt de vista de Jordi Miró, regidor a l'oposició per Som Espluga, qui destacava el preu definitiu d'aquesta construcció del nou pavelló. Escoltem, doncs, aquest tall de veu.
En realitat, si el pavelló acaba costant el que han pressupostat, que sembla ser que sí, la relació en qualitat-preu serà espectacular.
No es desviarà tampoc el pressupost, diguéssim.
No, en principi no està previst que es desviï gens, o sigui, estarà tot dins
al voltant d'un milió d'euros.
Un milió 50.000 euros aproximadament, que era realment l'impost, la subvenció que ens donaven des d'Esports, i s'ajustarà a aquest preu.
Bé, doncs s'ajustarà el preu, com deia Jordi Torre, i pel que sembla també el calendari previst. D'aquesta manera, doncs, l'obra estarà enllestida abans d'entrar a l'any nou, i encara, com us dèiem avui, Està per veure quina serà la data de la inauguració. En tot cas, serà ja el 2018. De fet, avui aquest extracte, aquests talls de veu que estàvem escoltant, es podran tornar a escoltar en la revisió d'aquest Ajuntament a casa. El debat entre els grups municipals amb representació al consistori podreu escoltar a les 12 del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio. Tanquem doncs aquest primer bloc i continuem amb d'altres notícies també molt importants en la plana de l'actualitat d'aquesta jornada.
Sempre havia pensat que tindria al meu costat amigues com nosaltres, que potser més important, que si caic algun dia m'ajudaràs. Sempre seràs per mi.
El que estem escoltant és una peça de l'obra de teatre Segueix el teu cor, d'Enric Mas, que, com us dèiem, està inspirada en Montblanc i ara ha estat seleccionada en el concurs Foment Martinenc. Aquesta obra de teatre Segueix el teu cor ha estat seleccionada, com dèiem, en la 28a edició del concurs de teatre del Foment Martinenc i es representarà davant del jurat dels premis el 21 de gener. Aquest concurs premia els grups de teatre amateur de Catalunya i enguany hi participarà aquesta creació d'Enric Mas, Segueix el teu cor, amb el grup escènic Gespa. Les representacions d'aquest concurs es faran al Teatre de Foment Martinenc, a Barcelona, del 21 de gener al 18 de març, davant d'un jurat que haurà de decidir el repartiment de premis entre les 8 obres que han estat seleccionades. Foment Martinenc premia actors i actrius individualment i també l'escenografia, la direcció i els grups de teatre. Com dèiem, Segueix el teu cor és una obra musicada inspirada en l'Institut Martí Lomà de Montblanc i parla de problemàtiques dels adolescents i amb el seu propi llenguatge. L'obra, representada per 9 actors, tracta la problemàtica de l'assetjament escolar efectuada en una jove adolescent a causa de la seva relació amb una altra noia. Aquest treball es va preestrenar als instituts de la comarca durant el mes de juny d'aquest 2017 i es va representar el 28 de juliol al Teatre del Casal de l'Espluga dins de la programació de la Festa Major del municipi. També s'ha pogut veure a Vimbodí Poblet i a Montblanc.
Les coses que ara em passen s'arreglen amb el temps i els problemes que em preocupen es solucionarà.
La Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc han programat per aquesta campanya de Nadal concerts gratuïts, cantades de Nadal, espectacles infantils i sortejos per promocionar el comerç de proximitat. La campanya començarà el dissabte 2 de desembre i acabarà el 16 de gener i comptem el suport del consistori montblanquí que inverteix 22.000 euros en la instal·lació i el consum elèctric de l'enllumenat nadalenc. Per incentivar les compres es repetirà el sorteig entre les persones que comprin durant la campanya de Nadal en els establiments d'aquesta Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc i es podrà guanyar, per exemple, un iPhone 8, una tablet de 16 GB o una smart televisió d'alta resolució. A més de la decoració i il·luminació nadalenca dels carrers, les botigues també regalaran als clients vals d'aparcament de 2 hores per estacionar els vehicles en les zones d'estacionament de zona blava del municipi. Els festius que poden obrir els comerços enguany a tot Catalunya és el dia 6, 8, 10 i 17, també el 24 de desembre i el 8 de gener del 2018. En aquest sentit, la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc demana a tots els associats que obrin especialment el 24 de desembre, ja que es considera que serà una bona jornada comercial perquè és un diumenge seguit de 2 festius, com saben, Nadal i Sant Esteve. Doncs bé, en aquesta campanya d'enguany també a Montblanc hi haurà altres novetats, com per exemple una gincama infantil que té com a premi un cap de setmana per 4 persones a Port Aventura i l'activitat consistirà a trobar entre 70 petits tions situats als aparadors de cadascun dels establiments associats, els 5 que llueixen mantes de diferents colors. Els que completin encertadament aquesta gincama hauran de dipositar els fulletons a les urnes situades al vestíbul de l'Ajuntament i a la Biblioteca de Montblanc, on també es podran dipositar les butlletes pel sorteig dels Premis Tecnològics fins al 15 de gener. Doncs bé, aquesta gincana és una de les novetats que es van presentar aquest dilluns a la sala de plens de l'Ajuntament de Montblanc en el marc d'aquesta campanya de Nadal. I durant l'acte, la presidenta de la Unió de Botigues i Comerços de Montblanc, Montse Guinovart, va destacar que l'associació concentra gran part dels seus esforços durant aquestes setmanes perquè és la principal època comercial de l'any. En la mateixa línia, la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Montblanc, Sílvia Lafebre, va reafirmar el suport de l'Ajuntament de Montblanc per afavorir així que les compres es facin als establiments locals. Doncs bé, aquesta programació d'actes que, com dèiem, portarà durant la campanya de Nadal a Montblanc, concerts musicals, cantades de Nadales, espectacles infantils i sortejos, també la podeu consultar a espluga.fmradio.cat.
Més informació a espluga.fmradio.cat. El teu portal informatiu de proximitat.
Bé, avui també els expliquem que l'Assemblea Nacional de la Conca de Barberà organitza un autobús per anar al concert de la Llibertat, que es celebra aquest dissabte 2 de desembre a Barcelona. En aquest cas, els expliquem que es poden reservar les places de l'autobús i també de l'entrada del concert, en el cas de l'Espluga de Francolí, a la floristeria Civiflor i al supermercat Coaliment. Recordin que, en aquest cas, aquest concert i també els beneficis de l'autobús es dedicaran en aquesta caixa de la solidaritat i, com saben, doncs, aquest concert per la llibertat també reclamarà l'alliberament dels catalans empresonats. Com saben, aquests membres del govern català, cessat per l'estat espanyol, doncs, que estan empresonats, i també per els dos representants, els dos presidents, tant d'Òmnium Cultural com de l'Assemblea Nacional Catalana, dues entitats que convoquen aquest concert per la llibertat, que es farà a l'estadi olímpic Lluís Companys a les 4 de la tarda d'aquest 2 de desembre, anomenat el Concert per la Llibertat.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Bé, doncs, anem acabant aquest repàs a l'actualitat de la jornada del 28 de novembre. Avui és dimarts i el que volem fer també és posar sobre la taula alguna de les propostes culturals per aquests dies a la Conca de Barberà i, per tant, doncs, perquè pugueu conèixer què és el que podeu fer aquests dies tant a l'Espluga com a la resta de municipis, avui el que volem fer és escoltar les recomanacions que us fa l'Espluga FM Ràdio per aquests dies. Com saben, són també propostes que podeu visitar al portal web de l'emissora. En l'apartat d'agenda cultural podeu conèixer i també integrar en el vostre calendari personal, doncs, per exemple, dels vostres telèfons intel·ligents o doncs, dels vostres dispositius electrònics, també podeu vincular aquest calendari per estar al dia de totes les propostes que es celebren a la Conca de Barberà.
L'agenda cultural.
Col·loqui d'emprenedor sota el títol Som-hi, tresors amagats a la Conca de Barberà, casos d'èxit empresarial.
Aquest dijous a les 6 de la tarda a la Conca Activa, organitzat pel Consell Comarcal, Conca Activa i la UOC, amb la participació d'Aromis de la Conca, Tòfona de la Conca i Curculio Nucum. A més, Jessica Lingam, docent de la UOC, parlarà sobre la transformació digital per millorar l'experiència dels clients.
Assemblea General Ordinària de l'Associació Juvenil Auvenguen de l'Espluga.
Aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font.
Exposició infantil de l'ABC a l'SMS, al pati de l'antic Hospital de l'Espluga.
Formada per 9 plafons que repassen l'evolució de l'escriptura des dels seus orígens fins a l'actualitat. Es tracta d'una exposició itinerant del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil que es podrà veure fins al 5 de desembre.
Sortida pel bosc per anar a buscar els tions.
A l'Espluga, aquest proper diumenge a partir de 2:15 del matí, les inscripcions cal fer-les al Drac Actiu.
Primer petit mercat d'artesania.
Organitzat per la Germandat de la Santíssima Trinitat per aquest proper diumenge al seu local social, amb la participació de Carme Gutiérrez, Isabel Llurba i Maria Antònia Bota, d'11 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda.
Exposició de talles escultòriques, el batec de la fusta dels artistes italians Guido Diemoz i Dorino Obrier.
Al Museu de la Vida Rural fins al 14 de gener.
L'agenda cultural.
Bé, doncs, fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 28 de novembre. La programació de l'Espluga FM Ràdio continua, com saben, i com els hem explicat abans, el debat a l'Ajuntament a casa, a les 12 del migdia, la remissió del programa d'aquest diumenge. I d'altra banda, també de cara a la tarda, doncs, com saben, és dimarts i és el dia del tast de clàssica. Un dia més, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, la vostra confiança. Ens retrobem demà a la mateixa hora, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda o a les 7 del vespre, quan vulguin també, a esplugafmradio.cat. Que passin un bon dimarts. Fins aviat. Si em vols fer una matança, n'hi ha tants a ver capita per cridar. Maria Antonieta i no para fins a demà. Però posa un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. Si portes a la cara tot el dia dibuixant la misèria, fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pots mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pots mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Companyia m'abandonen tots els mals que la vida són dos dies i un llam el passo dormint. Perquè el que em queda l'aigua de passar per dins que el secret està molt clar, és un joc de nens. Tothom sap que fa minçar-se les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix el nas. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes malbé, la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes malbé, la vida té tantes versions. Pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes malbé, la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes malbé, la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Three.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa, o que ofereixes una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital. T'has perdut algun programa de l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.
Pujar un cim, el que sigui, el Canigó, la Tossa Plana, i seguir pujant i pujant, seguir caminant quan creus que no pots arribar al cim, i en canvi les cames no poden, però el teu cor diu que has d'arribar. Aquesta per mi és la meva imatge personal de la voluntat.
Gran recapte d'aliments. Necessitem voluntaris. 1 i 2 de desembre. Apunta't al granrecapte.com.
La poma de l'arbre al camió. Del camió a la botiga. De la botiga a casa. De casa al plat. Del plat al cubell de l'orgànica. Del cubell al contenidor marró del carrer. Del contenidor a la planta de compostatge. De la planta al sac de compost. Del sac de compost a la terra. I de la terra a l'arbre.
Ajuda'ns a fer dels residus orgànics un recurs aprofitable. Segueix el cicle. Ajuda'ns a fer la recollida selectiva de matèria orgànica. Reciclar compensa.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. El telèfon 977 86 12 32 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
De dilluns a divendres, a l'Espluga FM Ràdio, acomiadem el dia amb un conte infantil en anglès.
Once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood.
Jill Haywood posa veus a animals, infants o personatges fantàstics que són els protagonistes de petites històries.
No, no, not by the hair on my chinny chin chin.
Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down.
Els contes infantils a l'Espluga FM Ràdio sonen en anglès a la Storytime.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar. Cinquena part del capítol desè. Cançoneret de Ripoll.
Què va passar? Doncs que la germana del duc, és a dir, la cunyada de la reina, dissortada de Mallorca, va acabar casada amb un Bertran. I per això es va iniciar una breu relació amb ella. De fet, en ser morta, violant, el duc Otto va casar-se amb Joana de Nàpols, de segones núncies, i això va contribuir a augmentar encara més el prestigi internacional i financer de la nostra família, ja que la política d'aliances era aleshores a tres bandes i nosaltres sempre vam mantenir excel·lents relacions amb les ciutats, estat de la península itàlica, amb el seu realment fet que va provocar que tinguéssim una llarga carrera d'ambaixadors, perllongada en el temps, fins en el segle XIX, quan encara hi havia un tiet rebesavi molt llunyà que havia estat ambaixador d'Espanya a l'imperi austro-hongarès i que va escriure un llarg panegíric sobre la monarquia dual com a exemple ideal de Catalunya amb les Espanyes i qui fins i tot va aspirar a Valentí el Mirall. Però aquesta ja és una altra història. Però bé, allò realment important és que es diu que Violant de Vilaregut és l'autora d'un dels textos del Cançoneret de Ripoll. Vols dir autora d'un dels texts anònims? Sí, és clar. Com passa sempre en aquestes coses, tu ho saps molt millor que jo. Hi ha la tesi que defensa Martí de Riquer, que afirma que el manuscrit és posterior al 1346, perquè s'hi cita una trobada poètica que va organitzar Pere III el Ceremoniós i que apareix en el cançoner. Però després hi ha la tesi de Lola Badia, que diu que la composició és anterior al 1320. Jo mai no he perdut gaire temps, però la meva àvia va donar importants subvencions per demostrar que era posterior i que, per tant, comptava amb una de les primeres poeteses en llengua catalana a la nostra família. I d'aquí l'odi que l'àvia li tenia a la Lola Badia i a la seva tesi, perquè això l'hauria privada de tenir a la família una escritora d'èxit en llengua catalana, inserida en plena edat mitjana. Ja veus, l'aspiració de qualsevol noble que es vanti de ser-ne i amb prou diners per poder pagar estudis a favor de la seva tesi i amb prou poder per intentar ocultar allò que no li convé. Ja entenc que volent troncar la biblioteca amb el llinatge d'una compositora de cançoneret no deu ser precisament una minúcia per una família com la vostra. Vas dir amb tota la ironia de que fores capaç. Mira, això eren collonades de vella desocupada, que no tenia res a fer, però a mi m'agrada pensar que la hipòtesi com a mínim pot tenir validesa. Com pots comprendre, a mi m'interessa més tenir una avantpassada poetesa que no pas una simple reina consort de Mallorca, en una època de desgràcies absolutes per aquell reine. Però realment el llibre important és l'altre, el de les estelles, no el cançoner medieval, per molt interessada i complicada que pugui ser la dissort de Violant de Vilaragut. Vols dir? I tant. L'altre no deixa de ser un facsímil, una edició, una fotocopiadora de luxe, que no té l'encant de les coses veritables. A més, la història del llibre d'Estelles va ser la darrera sortida de l'àvia. Va anar a València a discutir la compra d'unes fanesades de terra, d'uns tarongers. Una amiga seva passava per un destret i s'havia vist forçada a vendre aquella terra, on la llegenda també diu qui van acampar les os del rei Jaume. Com veus, no era un taronger qualsevol, encara que per mi no són res més que uns camps esplèndids, sinó que eren camps en partida mobiliària. L'àvia hi va anar, va comprar Can Xica, amb tota la morterada sobre la taula. Aquells dies a Castelló hi va conèixer Estelles, el seu poeta preferit, que havia anat a recitar en un encontre de poetes del País Valencià, organitzat per la llibreria de Castelló, que amb el temps va acabar cremada en un atemptat dels feixistes de l'extrema dreta valenciana i que era propietària de la família, de la venedora de la terra, que així volia injectar liquiditat en aquell negoci, llibres, clarament deficitari. Havia arribat a la conclusió. No tenia fills i els hi era igual l'herència, però volien continuar venent llibres, que era millor invertir en coneixement que en posició, i per això van recórrer a l'àvia. L'àvia sempre explicava que aquell va ser un vespre sensacional, amb el poeta recitant i parlant i bevent i menjant, i tots demostrant la seva alegria de viure. Ara, Can Xica és l'única propietat de la família que no es pot vendre. Són terres que no donen un gran rendiment, però que reserven la memòria de la meva àvia i aquella trobada amb el poeta. Però hi ha alguna cosa més. Quina? Que en el llibre hi ha el poema preferit de l'únic home que s'ha atrevit a besar-me. I la Clara recita calmadament les paraules que l'11 de març del 1976 Estelles va escriure a casa: hi ha lluna i fa olor de mandarines. En temps antics, gravats minuciosos, hi havia mans i torres i merlets, i amor intens de plans irreversible, i rius molt grans, i florestes propícies, croava els anys el renill d'un cavall, com una font oculta entre les fulles, i com un nu de faig sota la lluna. Aquest amor que per tu jo sé en fondo, té en aquell temps l'arrel convulsa encara.
Tot el que t'envolte, el que t'interessa i el que pots fer a la teva ràdio local.
L'Espluga FM Ràdio.
Ens han dotat un Erasmus Plus i una miqueta va encarat amb el tema dels escacs.
El primer dia al col·le ja comença la nit abans, no?
Sí, de fet, no és que només segueixin en marxa, sinó que crec que la nostra força tot just comença.
Vam començar a venir a Buscallet i d'una ja vaig passar
a dues, a tres, a quatre.
Clar, allà es muntava una tertúlia que era semi-ajuntament.
Tu ets el protagonista de la ràdio local. Gràcies per confiar en nosaltres.